COPE Vinaròs.
101.6 FM.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Bon matí de diumenge. El saluda un servidor, mossèn Tomàs Mor, des del 101.6 de la FM COPE Vinaròs. Una setmana més i des d'aquí, des del Bisbat de Tortosa, estem disposats, juntament amb Poli Hernández aquí al control, a fer un repàs de les principals notícies d'aquest cap de setmana, especialment d'aquest diumenge. Diumenge quart de Quaresma. A poc ens anem acostant ja a l'alegria de la Pasqua, però certament prèvia en això ens demana també atenció la passió i la mort del Senyor en la Setmana Santa. Un camí, el camí cap a la glòria, que ens ha de recordar a nosaltres també que en el nostre dia a dia també hem de passar per aquests moments de passió, per aquests moments de mort, però que certament hi ha que saber donar sentit en aquests moments de passió i en aquests moments de mort per a poder arribar després a viure la joia de la Pasqua. Una setmana que certament ens porta moltes notícies, després ho veurem, però que la litúrgia ens convida a mirar aquell famós quadre de Rembrandt que tenim en el Museu de l'Hermitage de Sant Petersburg. Malauradament ara en tot aquest conflicte no es pot anar a contemplar, però que sí que podem contemplar per mitjà d'alguna fotografia, i que ens dibuixa Rembrandt aquesta abraçada del pare amb el fill. Estem parlant del fill pròdig. El fill pròdig que ens regala l'Evangeli el seu relat i que encara que moltes vegades hem escoltat, doncs sempre és bo tornar-lo a reescoltar per a comprendre la immensitat d'amor i de misericòrdia que el Pare té envers els seus fills. Anem a escoltar l'Evangeli d'aquest diumenge.
Jesús els va proposar aquesta paràbola als fariseus i mestres de la llei. Un home tenia dos fills. Un dia, el més jove digué al pare: «Pare, dona'm la part de l'herència que em toca». Ell els va repartir els béns. Al cap d'uns quants dies, el fill més jove va vendre's tot el que tenia i se'n va anar amb els diners en un país molt llunyà. Un cop allí, dilapidà la seva fortuna portant una vida dissoluta. Quan s'ho hagué malgastat tot, vingué una gran fam en aquell país i començà a passar necessitat. Llavors es capacità i es digué: «Quants jornalers del meu pare tenen pa de sobres i jo m'estic aquí morint de fam. M'aixecaré i aniré a trobar el meu pare i li diré: Pare, he pecat contra el cel i contra tu. Ja no mereixo que em diguin fill teu. Tracta'm com un dels teus jornalers». I sense anar a trobar el seu pare. Encara era lluny que el seu pare el veié i es commogué. Corregué a tirar-se-li al coll i el besà. Digué als seus criats: «De pressa, porteu el vestit millor i poseu-li. Porteu el vedell més gras i matem-lo. Mengem i celebrem-ho». El fill gran s'indignà i no volia entrar. Llavors el seu pare va sortir i el pregava: «Fill, tu sempre ets amb mi, i tot el que és meu és teu. Però calia celebrar-ho i alegrar-se, perquè aquest germà teu era mort i ha tornat a la vida. Estava perdut i l'hem retrobat».
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Probablement no hi ha cap altra paràbola més bonica que la que llegim aquest diumenge i que la coneixem com el fill pròdig. En realitat, el protagonista és el pare, que comença per respectar la voluntat del fill. «Pare, dona'm la part de l'herència que em toca». Ell els repartí tots els seus béns. Volia que el fill es quedi a casa, però només si ho fa lliurement. I a partir d'aquell moment, sempre el virarà a l'horitzó per a veure retornar el seu fill. Qui estima no perd mai la confiança en l'altre. Per això, quan retorna, encara que era lluny, que el seu pare el veia i es commogué, corregué a tirar-se-li al coll i el besà. El fill tenia temor de tornar a casa. Ja havia preparat el seu discurs: «Pare, he pecat contra el cel i contra tu. Tu no mereixes tenir un fill com jo». Però l'actitud del pare li dissipa tot temor. El pare l'estima. Ha oblidat el passat. «Porteu el vestit millor, poseu-li un anell i calçat,
Porteu el vedell gras, mateu-lo i mengem, perquè aquest fill meu ha tornat viu, l'hem trobat una altra vegada. I, evidentment, es posaren a celebrar-ho. Aquesta és l'actitud del Pare, del nostre Pare del Cel i la de Jesús. Per això els fariseus el criticaven. Aquest home acull pecadors i menja amb ells. Per desgràcia, aquest amor immens del pare pel seu fill pecador no és entès pel seu germà gran, que critica l'acollida del pare. Ara que torna aquest fill teu, després de consumir els teus béns, amb dones públiques fas matar el vedell gras? Dissortadament, no ha après què és l'amor del pare, ni els seus límits, o més ben dit, els seus no límits. Pau ens recorda a la segona lectura: aquells que viuen en Crist són una creació nova. Tot el que era antic ha passat, ha començat un món nou. Perquè Déu en Crist reconciliava el món amb ell mateix, no retraent-li més les culpes. Déu ens ha perdonat totalment i ens acull com a fills. La primera lectura ens presenta la novetat. El poble ja ha entrat a la terra promesa per celebrar-hi la festa de la Pasqua i des del matí menjaren productes del país. Ja no tenien manà. S'ha acabat la vella esclavitud. Ara el que hi ha és la nova Pasqua. Entenem com el pare o som egoistes com el germà gran? És una de les preguntes que ens hauríem de fer aquest diumenge quart de Quaresma, en què se'ns convida a tots nosaltres a gaudir, o més ben dit, a agrair aquest amor infinit que el Pare, ric en misericòrdia, té per tots nosaltres. Irem a fer un repàs de les principals notícies d'aquesta setmana, una setmana en què hem celebrat aquesta baixada de la Santa Cinta, recordant aquesta nit del 24 al 25 de març, en què la Mare de Déu donava el regal de la Santa Cinta, que es venera a la catedral de Tortosa a mans d'un membre de la canongia tortosina. Ja fa certament uns quants segles, el senyor bisbe va presidir el passat dia 24, a les 12 de la nit, ja dia 25, aquesta festivitat de la Santa Cinta, més ben dit, de la baixada de la Cinta. Una celebració que va tenir molta acceptació, certament, entre tots els assistents, que després de 2 anys tornàvem a la normalitat podent fer aquesta tradicional celebració eucarística coincidint en la mitjanit. I durant el matí del dia 25, a part de que molts feligresos van poder participar d'aquest moment de pregària, que a nivell personal doncs acudien a celebrar en aquest lloc especial com és la capella de la Cinta, doncs també va tenir lloc la presentació dels xiquets i les xiquetes a la Mare de Déu de la Cinta. Una presentació que certament va convidar a tots els que van participar a pregar i a presentar els infants als peus de Maria, la Mare de Déu. Aquesta és una de les notícies per a compartir amb tots vostès, però certament ne tenim més. Tiren endavant, certament, tots els grups sinodals que s'estan portant a terme a la diòcesi de Tortosa, pràcticament ja entren en la recta final del que és aquesta dinàmica sinodal. I també el passat dia 23 de març es va celebrar una eucaristia a la catedral celebrant el 50 aniversari de la mort de Monsenyor Manuel Moll i Salor. Una commemoració, certament, molt íntima, però també molt carregada, en aquest cas, d'un sentit d'agraïment a aquest bisbe tortosí. I res més, amb aquestes paraules posem el punt i final, tot deixant-los amb les paraules de vida del nostre bisbe, don Enrique Benavent. Bon diumenge i fins la setmana que ve, si Déu plau.
Després d'haver celebrat el dia del seminari, reprenem avui el comentari a les paraules de Jesús des de la creu. Després de demanar al Pare el perdó per als seus perseguidors i de prometre el paradís al malfactor crucificat al seu costat, que en descobrir la veritat de la seva vida i la injustícia que s'estava cometent amb Crist, li va suplicar que es recordés d'ell en el seu regne, Jesús es dirigeix a la seva mare i al deixeble estimat, que acompanyats d'altres dones es trobaven vora la creu. Ens diu l'evangelista Sant Joan: quan Jesús veia la seva mare i al seu costat el deixeble que ell estimava, digué a la mare: dona, aquí tens el teu fill. Després digué al deixeble: aquí tens la teua mare. En aquesta escena, la pietat cristiana constantment ens ha convidat a dirigir una mirada d'amor a la Mare del Senyor, que en aquest moment en què es compleixen les paraules que l'ancià Simeó li va dirigir profèticament en el moment de la presentació de Jesús en el temple: una espasa et traspassarà l'ànima, comparteix com ningú el sofriment del fill. Però en aquest moment, Maria no és només una mare sofrent, sinó una creient. La seva fe és més forta que el seu dolor. El sofriment i la mort del seu fill no han minvat la seva fe i la seva confiança en Déu. Al peu de la creu, ella no sap el que succeirà, però té la certesa que Déu no abandonarà Jesús. Maria és l'única llum de fe i d'esperança que roman encesa a l'Església en l'espera de la Pasqua. La indicació de l'evangelista, que des d'aquella hora el deixeble la va rebre com quelcom propi, traduïda tantes vegades com que el deixeble la va acollir a casa seua, ha portat a interpretar aquestes paraules en el sentit que Jesús estava confiant la seua mare al deixeble per a que tingués cura d'ella. Això va donar origen a la tradició que Maria va viure d'ara en avant en companyia de Joan. Una lectura atenta d'aquestes paraules ens porta a descobrir en elles quelcom més que una expressió de preocupació filial pel futur de la mare. Si aquesta fos la intenció principal de Jesús, s'hauria dirigit en primer lloc al deixeble dient-li: aquí tens la teua mare. Però Jesús es dirigeix en primer lloc a la mare: aquí tens el teu fill. Hi ha una intencionalitat que sobrepassa la preocupació pel futur de la mare. Més que confiar Maria al deixeble per a que tingués cura d'ella, Jesús està confiant el deixeble a la seua mare, per a que el cuide a ell i a tots els futurs deixebles seus. Ella, que va cuidar del seu fill amb amor en el temps de la vida oculta, i que des de la discreció va ser la seua deixebla més perfecta, perquè va acollir la paraula i la va portar a la pràctica, rep des de la creu una nova missió: haurà d'acollir en el seu cor els deixebles del seu fill i cuidar de la seua fe de la mateixa manera que havia acollit Jesús i havia tingut cura d'ell. El deixeble al qual Jesús estimava i en ell tots els seus futurs amics són entregats com a fills a la mare. Per això, ella continuarà des del principi present en l'Església, acompanyant-la en l'oració i fent pròpies totes les seues necessitats. Estem davant una escena de revelació i de missió. A Maria se li anuncia que a partir d'eixe moment ja no és únicament la mare de Jesús, sinó que és també mare de l'Església. En acollir-la com quelcom propi, Joan ens ha indicat que ella, mestra i model de la fe en el moment del dolor suprem, ha de tindre un lloc en el cor dels creients si volem mantenir-nos ferms en la fe quan ens arriba l'hora de la prova, que mai serà més gran que la que ella va patir.